tenint un espai propi en primera, no, primera planta visible, doncs creiem que això també ajuda molt a visibilitzar, posicionar a la ciutat els drets i llibertats del col·lectiu.
Amb aquest objectiu, l'oficina municipal LGTBI+ ja disposa de nova seu ubicada al barri de Sant Feliu. L'equipament de referència a la ciutat en aquest àmbit vol ser un espai de suport i acompanyament a les persones i entitats del col·lectiu i també un punt de reflexió, sensibilització i reivindicació. Bona tarda. De seguida ens centrem en l'oficina municipal LGTBI+, que des del passat divendres ja disposa d'una nova seu a la ciutat. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Ajuntament ha obert el període d'inscripció d'un pla local d'ocupació per a 30 persones que, per accedir-hi, hi han d'estar en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació a l'Oficina de Treball de la Generalitat. S'ofereixen contractes de 12 mesos de pau d'ofici i pau de civisme. Les sol·licituds es poden presentar fins al 27 de maig. El Dia de les Famílies ha tornat a omplir aquest cap de setmana el Parc de les Planes. Al llarg del matí d'ahir diumenge, la jornada va comptar amb activitats lúdiques, recreatives i esportives, també tallers de circ i música en directe. Dos rècords del món al 20è míting de paral·latisme que s'ha celebrat aquest cap de setmana al complex esportiu de l'Hospitalet Nord. La neerlandesa Fleur Jong i Judit Tortosa han estat les grans protagonistes d'aquest míting que organitza l'Hospitalet Atletisme.
És un míting que està adquirint un nivell doncs, molt important, no només a l'Estat, sinó a nivell internacional, a l'Europa, no? Com bé saps. La veritat és que són 20 anys d'esforç. Comencem des del mes de novembre a preparar el míting que té, que és ara el mes de maig, no? I la veritat és que content perquè, saps què? Ens ho passem bé.
La nova oficina municipal LGTBI+, de l'Hospitalet, ha obert les portes al barri de Sant Feliu. L'equipament es va presentar el passat divendres i vol ser un punt de trobada, atenció directa i abordatge de situacions que poden afectar els drets de les persones del col·lectiu. També es vol prioritzar l'educació a la diversitat sexual, afectiva i de gènere.
L'oficina municipal LGTBI+, de l'Hospitalet, ja disposa de nova seu. Des que es va posar en marxa l'any 2017, el servei ha passat per l'edifici de Can Colom i la regidoria de Sant Feliu. Ara l'oficina passa a tenir un local propi als baixos d'un bloc d'habitatges que donarà més visibilitat a l'equipament. Es tracta d'un espai diàfan i polivalent d'uns 120 metres quadrats que es pot compartimentar amb elements mòbils. L'objectiu és poder acollir-hi activitats de diferents formats, des de tallers, xerrades o exposicions. La nova oficina, ubicada al carrer Sant Feliu 96, també disposa d'una sala de reunions i espais de recepció i atenció.
Com a ciutat donem un gran pas en la lluita contra els discursos LGTBI-fòbics, però sobretot també en pro, no, del col·lectiu LGTBI, dels drets i les llibertats, inaugurant aquest espai. El fet de tenir un espai propi doncs, va sortir del compromís, no, de voler tenir precisament doncs, un espai de referència. Al final, si estàs dintre d'un altre espai, és més complicat, sobretot la part de visibilització cap a la ciutadania. I en canvi, doncs, tenir un espai propi en primera, no, primera planta visible, doncs, creiem que això també ajuda molt a visibilitzar, posicionar a la ciutat els drets i llibertats del col·lectiu.
Els usuaris de l'oficina hi poden rebre el servei d'atenció integral LGTBI, que facilita informació, acompanyament i suport psicosocial a les persones del col·lectiu. A més, l'equipament també vol ser un punt d'inclusió i de trobada ciutadana a través d'accions formatives i tallers de sensibilització. En aquest sentit, l'oficina també es posa a disposició de les entitats LGTBI de la ciutat.
Aquí el servei que s'oferirà és el d'atenció i acompanyament individualitzat per a persones que pateixin qualsevol situació de discriminació LGTBI-fòbica, però també en grupal, de tallers, de conscienciació, de visibilització, per tal de poder fer aquesta pedagogia tan necessària i ho continuem veient, no? Per exemple, amb els discursos d'odi, doncs hem de fer aquesta acció conjunta, conjuntament també amb les entitats de la ciutat que són referents i que tenen també altaveu, no? Als barris i que és molt important doncs, que també es puguin apropar aquí.
Durant l'acte d'inauguració, les entitats LGTBI de la ciutat han llegit un manifest per commemorar el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
L'obertura de l'oficina ha coincidit amb el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia que s'ha commemorat aquest cap de setmana, una data per visibilitzar i plantar cara a les discriminacions que encara pateix el col·lectiu.
Els adolescents trans troben a faltar informació útil i pràctica per ajudar-los a convertir-se en la persona que volen ser. En una de les edats de més canvis i dubtes, els membres del col·lectiu consideren fonamental tenir recursos més enllà dels coneixements generals.
Mai et diuen el que està bé, mai et diuen el procés que has de tenir per aconseguir el que vols, mai et diuen com informació més necessària que no el saber què és o què no és. Has de ser com tu vulguis ser al moment. Després, si canvies, no passa res. Que ja has començat amb hormones i canvies, no passa res. És reversible i al final és part de l'adolescència, aquest procés d'autoconeixement.
A banda d'aquest desconeixement, fer el pas de dir-ho als pares és un dels més complicats. El Pau ho va fer amb 14 anys.
Jo vaig tenir la sort de que els meus pares eren molt obertament i és això, vaig tenir molta sort i al final va sortir tot bé i vaig sortir de l'armari i em van acceptar bé i tal. Però fins i tot així vaig tenir moments en què pensava que els estava decepcionant i volia tornar a l'armari.
Més enllà de la manca d'informació, el col·lectiu trans té demandes urgents.
És que el 2018 es va retirar, no?, com un trastorn mental la disfòria de gènere. Malgrat això, encara doncs, es considera, no?, dins del quadre o de la classificació mèdica actual, que les persones trans doncs, tenen incongruència de gènere. L'Hospitalet ha fet falta, no?, uns serveis d'atenció a les persones LGTBI que siguin reals i que siguin efectius i que realment s'adaptin a les necessitats del col·lectiu LGTBI. Això, malauradament, fins ara doncs, no ha passat i el que hem vist és com les persones LGTBI que han necessitat atenció, han marxat a ciutats veïnes, sobretot Barcelona, però també Cornellà, també Esplugues.
També recorden que són els més vulnerables i els que pateixen més discriminació dins del col·lectiu LGTBI.
Fins al 27 de maig està obert el període d'inscripció d'un pla local d'ocupació per 30 persones. S'ofereixen contractes de 12 mesos de pau d'oficis i pau de civisme.
L'Ajuntament ha obert un període d'inscripció d'un pla local d'ocupació per a 30 persones que han d'estar en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades a l'Oficina de Treball de la Generalitat en el moment de la contractació per a poder participar en el procés de selecció. La convocatòria ofereix contractes amb una durada de 12 mesos a partir del mes de juliol d'aquest any per a llocs de treball de PO d'oficis, 22 places, i PO de civisme, 8 places.
Hem iniciat ara el període d'inscripció d'un nou pla d'ocupació que finalitza aquesta inscripció el 27 de maig i és un pla doncs, per poder contractar 30 peons, uns de cívics i d'altres d'ofici, per tal d'incorporar-se doncs, durant un mes amb la plantilla municipal per fer tasques de manteniment, etc.
Els plans d'ocupació són una eina que ofereix oportunitats laborals a perfils de ciutadania que no té tan fàcil trobar feina.
Crear oportunitats laborals, encara que siguin temporals, doncs per perfils ocupacionals de gent doncs més gran, que es troba a l'atur, a l'atur de llarga durada, i que els possibiliti doncs, una inserció al mercat laboral, encara que sigui de 12 mesos, per tal doncs, d'acabar de formar-se, actualitzar-se, tenir una ocupació, una feina durant un temps determinat, i així també doncs, actualitzar aquell currículum.
Les sol·licituds es poden presentar fins al 27 de maig, preferentment mitjançant inscripció telemàtica a la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament. També es podrà realitzar la inscripció de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i a les regidories de districte.
El Parc de les Planes es va omplir ahir d'activitats lúdiques, recreatives i esportives, tallers, circ i música en directe, tot plegat per celebrar el Dia Internacional de les Famílies.
Posar a prova l'equilibri a la zona de circ, fer manualitats amb llana o pujar una moto de la Guàrdia Urbana són algunes de les activitats i tallers que es van organitzar al Parc de les Planes pel Dia Internacional de les Famílies. En aquesta jornada s'han sumat entitats de la ciutat com la Creu Roja, L.A. Curgull o l'Associació Protectora d'Animals de Granollers, que dona servei a la ciutat. Totes elles han amenitzat la jornada amb activitats per grans i petits.
El que m'ha agradat és els gossos m'agradaven els seus noms.
Bé, molt bé, n'hi ha molta gent, està tot molt bé. Hem fet lo de la degustació també de l'hostaleria, els gossets.
A mi el que més m'ha agradat ha sigut les cascircus i tot el que estava
familia y es muy feliz día.
Pues sí, cada vez más bonito, cada vez más gente y más bonito.
Ha millorat respecte a l'any passat, que a més com jo estic a l'Associació de Famílies de l'EH, també som una miqueta crítics reivindicatius que fan falta d'espais com aquests a la ciutat. I bueno, des de la nostra part també felicitar no, a l'Ajuntament que faci espais com aquests, que s'han de repetir més també.
Aquest és el tercer any consecutiu que l'Ajuntament organitza aquesta celebració del Dia Internacional de les Famílies al Parc de les Planes. Una de les novetats d'enguany és la incorporació d'una zona per nadons.
Des de la petita infància, fent aquest any un espai especial i específic per bebès, que creiem que és molt important doncs, anar afegint no, aquests recursos de 0 a 3, tan necessaris per les famílies, però també amb altra mirada, no, per exemple, amb entitats com Acordis, que també inclouen aquesta mirada per persones amb discapacitat, amb diversitat funcional, també amb Amelia Corgull, amb aquesta mirada no, de que famílies som totes, com siguis.
I amb aquesta mirada des de la diversitat i la inclusió, l'Hospitalet s'ha sumat un any més al Dia Internacional de les Famílies amb un parc de les Planes que s'ha omplert de llocs i rialles.
L'Escola La Marina de Bellvitge ha celebrat aquest cap de setmana els seus 50 anys. El programa ha inclòs tallers, jocs, música en directe i una botifarrada per mestres i famílies.
Jornada de retrobaments al pati de l'Escola La Marina, al barri de Bellvitge. Aquest dissabte, el centre ha celebrat els seus 50 anys d'història amb una gran festa plena d'activitats i tallers per a grans i petits.
Molt contents d'aquest dia. És un dia de retrobament d'educació de 50 anys i dels 50 que vindran. Llavors, bueno, és un moment d'alegria i és un dia molt bonic.
L'acte ha iniciat amb una cançó cooperativa que els alumnes han preparat, tot seguida de la lectura en veu alta dels guanyadors dels Jocs Florals d'aquest any.
Per celebrar els 50 anys de l'Escola de la Marina hem fet una cançó que abans l'ha encantat acá a l'escenari.
I us ha agradat fer-la?
Sí, sí, ens ha encantat.
L'alcalde de la ciutat, David Quirós, i la directora dels Serveis Territorials d'Educació del Barcelonès, Sònia Fernández, també han dedicat unes paraules d'agraïment al centre. I després de bufar les espelmes, la festa ha continuat amb música en directe i una botifarrada.
Molt contenta de que a més hi hagin dos mestres que encara estan aquí, que són la Marta i el Vicenç. Em fa molta il·lusió que quan jo arribo i deixo la meva nena, doncs que ells estiguin, que ella també pugui veure aquesta emoció que jo tinc, no?
A l'exposició que repassa la trajectòria del col·legi s'han pogut trobar dibuixos fets pels alumnes, fotografies antigues, orles de graduació i altres elements que recorden el gran canvi que ha viscut l'escola.
Que, clar, veus aquí, veus les petjades que hem deixat tot l'equip que érem i hi ha com una continuïtat del que érem, no? Veig l'escola verda que es va iniciar, els ambients i tot el que és el pensar sobre com aprenem.
El lema de la celebració, Naveguem junts, descobrim nous horitzons, posa en valor el passat del centre i reivindica la seva voluntat d'avançar amb il·lusió cap al futur. Per uns altres 50 anys més.
I una altra escola que també ha celebrat el seu 50è aniversari ha estat l'Escola Milagros Consarnau de Santa Eulàlia. La festa d'aniversari ha comptat amb activitats que han omplert el pati del centre d'infants, familiars, docents i antics alumnes.
El passat divendres a la tarda, una batucada obria les portes al pati de l'Escola Milagros Consarnau i iniciava així la gran festa pels seus 50 anys d'història al barri de Santa Eulàlia.
Mig segle d'història, d'història compartida, d'aprenentatges, de persones que d'alguna manera tots s'han deixat petjada. I avui és el dia doncs, de poder fer aquest retrobament.
El centre educatiu va organitzar diferents activitats per commemorar la seva trajectòria on grans i petits van poder gaudir de moments de joc en comunitat.
Treballant amb l'ajuda en equip, alguns nens han fet treballs, alguns els profes.
Amb les famílies.
Jugar amb el Pol i l'Eric.
M'agrada molt la festa de l'espuma, perquè és com molt divertida, n'hi ha molta espuma per aquí.
Els altres grans protagonistes han estat els exalumnes, que s'apropaven a veure les antigues fotografies i orles de graduació exposades a la biblioteca del col·legi.
Jo vaig ser dels que vaig inaugurar aquesta escola a l'any 74-75. Parles del Milagros, a mi algú se'm nota, no? Perquè és l'escola meva.
Ho recordo molt bé, amb molt de carinyo, la veritat, tant que he portat els meus dos fills també aquí a l'escola.
Me recordo de venir aquí amb 4 anys, ara faré 44. Aquí no n'hi havia els parques, hi havia una fàbrica on hi havia el tren, i els meus fills, això, quan jo els explico no s'ho creuen, perquè clar, ells han viscut només tot el que està aquí.
L'exposició en la que han treballat els alumnes també ha repassat la gran transformació urbanística que ha experimentat la zona.
Clar, és que quasi és part de casa meva, dir que és el barri, és sempre mires a veure qui trobes, a qui veus.
Una gran festa per retre homenatge a aquesta escola ubicada al cor de Santa Eulàlia i per a desitjar-li molts més anys d'educació pública i de qualitat.
El Centre d'Educació Especial Estel Cambori ha celebrat aquest cap de setmana Fem Camins, una caminada solidària per la conscienciació de la diversitat funcional. La caminada ha recorregut als carrers del barri del centre i ha finalitzat al Parc de Can Boixeres.
Aquest dissabte s'ha celebrat al centre de l'Hospitalet una caminada solidària anomenada Fem Camins. Organitzada per l'AFAD del Centre d'Educació Especial, l'Estel Cambori, l'acte ha reunit gairebé un centenar de persones per visibilitzar la diversitat funcional.
La Glòria va començar fent les caminades solidàries amb la FA del Cole, juntament amb l'equip AFA, i nosaltres doncs, el que hem fet aquest any és continuar-la. Ens va semblar una molt bona idea seguir amb la tradició i per visibilitzar la diversitat funcional i per conscienciar també a la població. I també eren els 100 anys de la ciutat de l'Hospitalet i vam pensar que era una bona idea celebrar-ho tots plegats.
Jo crec que portem 7 o 8 anys fent aquest tipus d'activitat. Hem fet modificacions segons anàvem passant els cursos, adaptant-nos una mica a les necessitats, però sempre amb la intenció de visibilitzar. L'objectiu és donar visibilitat i fer una mica de caliu entre totes les famílies i les persones del barri.
La caminada, d'una hora i mitja de durada, ha començat a 11:15 al carrer Bellavista, on es troba l'Estel Cambori.
Hem recorregut els carrers més emblemàtics del centre, de l'Hospitalet, fent una ruta pel patrimoni històric de la ciutat.
Al final del recorregut ha estat l'icònic palauet del Parc de Can Boixeres. D'aquesta manera ha conclòs una caminada destinada a conscienciar i fer visible la diversitat funcional.
L'Estel Cambori és una escola especial, de fet és l'única escola especial d'educació pública i molta gent no la coneix. Llavors és una manera de donar a conèixer els alumnes que n'hi ha dins de l'escola i que no són només els alumnes, sinó que tenen famílies i aquestes famílies doncs, pertanyen a la ciutat.
Aquest recorregut és una nova mostra del compromís dels veïns i les veïnes de la ciutat per solidaritzar-se i donar suport a causes justes sense ànim de lucre.
Les AFAs i les AMPAs de Bellvitge Gornal s'han unit de nou per celebrar la jornada Primavera 360. Es tracta de la segona edició d'aquesta iniciativa que enguany s'ha centrat també en aquest cas en la diversitat funcional. L'objectiu és donar visibilitat a aquesta realitat de les escoles i reclamar més recursos per la inclusió dels alumnes amb diversitat funcional. La jornada ha comptat amb entitats del barri que han preparat activitats pels nens i nenes i una xerrada dels sismis.
Los colegios no tienen recursos para poder abarcar tantas problemáticas y creemos que es un tema que se tiene que dar visibilidad y que las familias tenemos que concienciarnos y sobre todo ser muy empáticos con las familias que sí que tenemos niños con discapacidad. Hablan de una ley de inclusión que no la apoyan con recursos, con lo cual es muy difícil de implantarla en los centros ordinarios y las familias nos vemos desemparadas totalmente.
Els espais expositius de la ciutat han obert portes aquest cap de setmana en el marc de la nit dels museus. Els assistents han pogut gaudir de visites guiades, música i una proposta lumínica única per l'ocasió.
En caure la nit, el carrer Xipreret ha presenciat la visita d'uns éssers lumínics molt especials que guiaven els visitants al Museu de l'Hospitalet. Es tractava de la nit de l'univers boreal, un espectacle de llums organitzat amb motiu de la nit dels museus. En el marc d'aquesta iniciativa, els assistents han pogut gaudir de visites guiades a les exposicions temporals i permanents del museu, d'una ruta urbana pel barri del centre o de les actuacions musicals de l'EMCA.
De moment estem tenint una molt bona acollida, totes les activitats estan plenes de gent i n'estic molt content del resultat. No sé, comparativament amb altres anys, si tenim més gent o menys gent, però el que sí que sé és que la gent de l'Hospitalet s'interessa pel seu patrimoni, que és part de la seva identitat.
Entre la programació, el Centre d'Art Tecla Sala, el TPK i la Fundació Arranz Bravo també han obert les portes oferint visites guiades per als visitants nocturns que s'hi han apropat. Tot amb l'objectiu d'apropar la cultura de la ciutat als veïns i veïnes per sentir-la més viva i vibrant que mai.
Bona tarda, Andrés.
Què tal? Bona tarda.
Comencem els esports parlant d'un dels esdeveniments més importants de l'any aquí a la ciutat.
Sí, el míting internacional de prelatisme de l'Hospitalet, que com sempre va reunir a molts atletes de tota Europa i on no van faltar les grans marques.
No han faltat els rècords del món al míting de prelatisme de l'Hospitalet. Judit Tortosa trencava la plusmarca dels 400 metres en cadira de rodes i una de les grans estrelles, Fleur Young, igualava el seu rècord de llargada amb un salt de 6,74. A més, la neerlandesa tenia dos salts més que fregaven la seva millor marca, demostrant que a l'Hospitalet se sent com a casa.
Em sento molt bé. Aquesta competició sempre és genial. Sempre que he estat aquí he estat molt bé. He igualat el meu rècord del món i dos salts molt propers a un de nou. Però sí, és la millor competició en la meva carrera per tot el que he saltat. Així que és un gran inici de temporada.
Un míting que, com cada any, ha reunit amb moltes de les estrelles de l'atletisme adaptat d'Europa. Un dia magnífic al complex esportiu municipal L'Hospitalet Nord, sota la impecable organització de l'Hospitalet Atletisme i la Fundació Pere Sunyer. L'entitat i els múltiples esportistes que avui han participat han posat una nota altíssima a aquesta 20a edició del míting.
És un míting que està adquirint un nivell doncs, molt important, no només a l'Estat, sinó a nivell internacional, a Europa, no? Com bé saps. La veritat és que són 20 anys d'esforç. Comencem des del mes de novembre a preparar el míting que té, que és ara el mes de maig, no? I la veritat és que content perquè, saps què? Ens ho passem bé. Ens ho continuem passant bé, patim, és cert, però si no hi ha patiment tampoc hi ha glòria, per dir-ho d'alguna manera. Molt contents i molt orgullosos.
Sí, sí, és un sitio especial, a casa, con un nivel altísimo este meeting y un placer poder correr aquí. Cansado, acabo de salir, pero mi entrenador me ha dicho que me ha visto bastante bien, con sensaciones buenas, y eso es lo importante al fin y al cabo.
Han estat 4 hores del millor atletisme adaptat, en un míting molt consolidat com una de les proves de referència del continent i en el qual també han pogut participar nens i nenes de la base de l'Hospitalet Atletisme.
I un altre esdeveniment marcat en vermell cada any és el Trofeu Ciutat de l'Hospitalet de Natació, que aquest any arribava a la 37a edició, a més, una edició molt significativa.
Era una edició especial, ja que el Trofeu Ciutat de l'Hospitalet de Natació tornava a casa. Després de la temporada passada, quan la competició es va haver de fer al Club Esportiu Mediterrani a causa de l'incendi que va afectar les piscines municipals, les ganes de poder recuperar la normalitat eren més que evidents. La 37a edició d'aquest trofeu, part del circuit català, passarà a la història.
Contenta, sobretot després de la passada edició no la vam poder fer per l'incendi, que la vam fer al Mediterrani, va sortir bé, però aquesta ja torna a ser casa nostra i tot ha sortit molt bé. Excel·lent, és per dir-ho, perquè estem tots ajudant a tirar això endavant, tècnics, treballadors, o sigui, tècnics, junta, pares, esportistes, i és gratificant, tot i la feina que hi ha al darrere.
Quant a la part esportiva, dues nedadores del Club Natació L'Hospitalet van guanyar les seves respectives proves, Clàudia Giral, als 200 braça, i Cèlia Monforte, als 50 braça. Aquesta última, a més, es va endur el premi a millor nedadora femenina del club en la competició. Entre els nois, el millor hospitalenc va ser Pablo Dorado, novè als 1.500 lliures.
La veritat és que m'he sentit bastant bé perquè portava una temporada que no m'havien sortit els temps com esperava, però m'he sentit bastant bé i he tingut bones sensacions. Doncs molt contenta perquè tot l'esforç doncs, ha merescut la pena i contenta per l'equip i per tot el suport que he rebut.
Més enllà dels esportistes del Club Natació L'Hospitalet, Adrián del Rey del Mediterrani, amb 781 punts als 50 lliures, i Júlia Pujades del Granollers, amb 741 punts als 200 papallona, van signar les millors actuacions de la competició.
Doncs gràcies, Andrés, per aquesta informació esportiva, que com cada dilluns avui, a l'Elia Can Joca aquesta tarda.
Gràcies, Montse.
Que vagi molt bé, gràcies. I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Obre la nova seu de l'oficina municipal de LGTBI+, de l'Hospitalet al barri de Sant Feliu. L'equipament vol ser un espai de reflexió, sensibilització i suport per les persones i entitats, però també de reivindicació i d'acompanyament. Fins al 27 de maig està obert el període d'inscripció d'un pla local d'ocupació per a 30 persones. Per accedir-hi s'ha d'estar en situació d'atur i inscrit com a demandant d'ocupació a l'Oficina de Treball de la Generalitat. S'ofereixen contractes de 12 mesos de pau d'ofici i pau de civisme. El Dia de les Famílies ha tornat a omplir aquest cap de setmana el Parc de les Planes. Al llarg del matí d'ahir diumenge, la jornada va comptar amb activitats lúdiques, recreatives i esportives, tallers i circ. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.